Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Passen de les 4 de la tarda. D'aquí res, avui el cacau de les 4 l'hem traslladat a 4:45, perquè és un cacau important, Ramon Pardina.
El gran Marc Parrot.
És gran Marc Parrot, per tant, d'aquí una estoneta doncs estarà amb nosaltres, però abans, que també està molt bé, Harke.
Sí. No és el mateix, no és el mateix. Bueno, no em passa res, jo ho entenc. Cadascú...
Coses com siguin, també està bé.
Sí, exacte, també està bé. També seria la definició. També està bé.
Toqueu pals diferents, Pardina.
Home, sí, jo no canto. Però ella ha fet de guionista, ojo, eh?
Ah, sí?
Tu t'has quedat meravellat de les coses que ha fet en Marc Parrot, eh?
Sí, jo em quedo meravellat de les coses que fa tothom. Perquè trobo que fan... La gent en general fa moltes coses que fa molt bé.
Però Déu-n'hi-do, Marc Parrot, no?
Sí, perquè... sí, jo, per exemple, desconeixia que havia estat el compositor d'aquests grans hits del Club Super 3.
Per exemple?
Per exemple. I, en fi, i això tampoc no sabia que tenia un llibre infantil.
És veritat.
I que havia estat guionista de la sèrie Jasmine i Jambo, que és una sèrie fantàstica.
Doncs mira, totes aquestes coses. I a banda, Harke també fa discos.
Imagina't.
Exacte, bueno, a part de la música, sí.
I bons, perquè avui en dia hi ha molta gent que fa discos, no? Però que els faci bons, ell és un.
Però deixeu-me també dir que, clar, o sigui, nosaltres diem el cacau, però això del Tribunal de Comptes 2 també és un bon cacau, eh?
És un bon cacau, sí. A veure, aquesta secció consisteix a enfrontar escriptors, que és una cosa que normalment passa a Twitter, però en aquest cas ho faig en base a criteris literaris, no personals. Si us recordeu, la setmana passada porto 3 parelles de contes, o els que ens doni temps, i vosaltres, com a tribunal sobirà que sou, decidiu quin d'aquests 2 contes us ha agradat més.
Sí.
Que, perdoneu, fa de mal dir, perquè és una idea meva, però trobo que està bastant bé... En el sentit de la vida quotidiana, estaria quan hi ha un desacord entre crític i escriptor, com, en lloc de llançar la caca del gos a la cara, com hem vist
això
abans...
Això aquí no ho fem.
Exacte. Doncs,
ni menys un dia com avui.
Doncs hi hagués un tribunal que digués, mira, té raó el crític.
Té raó.
O té raó l'escriptor.
I avui, com és un dia especial, també demanarem als nostres oients que també si s'animen i estan seguint aquest Tribunal de Comptes que formin part del nostre tribunal, o sigui, a banda de la magistrada Harke, magistrada Raga, doncs la magistrada o el magistrat que vulgui
entrar. Bueno, a veure, perquè aquí ja estem donant dret a vot a molta gent, Raga?
Però Harke, és aquesta gent que sense aquesta gent...
Això és veritat.
No seria
el dia, de la ràdio.
Per tant, jo crec que s'ho mereix. 663, com esteu avui, 663-99-30-62. 663-99-30-62. Atent al que expliqui en Pardina i el conte que t'agradi més. Escrius aquest WhatsApp, 663-99-30-62, i la Paula ja ens ho dirà.
Molt bé.
Però, Paula, tu no facis aquí trampes, eh?
Vull el vot demoscòpic.
Has de ser, per favor, fidel al que diguin els nostres oients, eh? Avui és un dia important. Vinga, va, doncs comencem amb aquest tribunal.
Va, comencem amb un combat entre 2 pesos pesants de la literatura.
Ja
tenim
aquí.
No, aquí, ojo. S'ho mereix. Ojo, que aquí estem parlant de Quim Monzó contra Rafael Bob Waksberg.
Home.
Potser no és tan conegut per la majoria, però si us dic que és l'autor i el guionista de la sèrie d'animació de Netflix BoJack Horseman, potser ja us sona una mica més.
Mercè, tu no sé si has vist aquesta sèrie, però em fa molta il·lusió dir que l'he vist.
Per favor,
l'he vist.
Un aplaudiment, un aplaudiment. Doncs és una sèrie boníssima, és molt divertida i molt trista a la vegada, té un humor molt, molt àcid, sarcàstic, i una mica per això he emparentat aquests 2 escriptors. I a més, tots 2, quan fan literatura, escriuen principalment contes. Si voleu, comencem amb el combat.
Vinga, va.
Som-hi. Ready,
fight! Aquest Street Fighter, que ja és marca de la casa. Comencem pel Quim Monzó, si us sembla. No vull pressionar ningú, però és un dels meus contes favorits.
Pot ser que tots els contes que portis sí. aquí siguin algú, sempre un dels teus contes preferits, per dinar?
Si no, també, si portés qualsevol merda, no? Seria una mica...
Però clar, a mi ja em sugestiona, però després, clar, a l'altre també l'obriràs i diràs, també és un dels meus contes...
Però, Jar, que no diguis que tu segur que te quedaràs de l'altre.
Bueno, veurem,
que veurem. Aquest també l'he llegit, el Monzó, també m'agrada molt.
Ah, mira.
Jo en aquest cas també ja et puc dir... A veure, vot demoscòpic avui, perquè estem aquí condicionant. Jo em quedaré amb el Monzó, eh?
El conte es titula precisament El conte.
Ah, fantàstic, hi ha originalitat, m'encanta.
Exacte, diu... A mitja tarda, l'home s'asseu a l'escriptori, agafa un full de paper blanc, el fica a la màquina i comença a escriure. La frase inicial li surt de seguida, la segona també. Entre la segona i la tercera, dubten segons. Omple una pàgina, treu el full del carro de la màquina i el deixa a un costat amb la cara en blanc cap a dalt. Aquest primer full n'hi afegeix un altre, i després un altre. De tant en tant, rellegeix el que escriu, ratlla paraules, en canvia l'ordre dins de les frases, elimina paràgrafs i llença fulls sencers a la paperera.
Okay.
De cop, en retira la màquina, agafa tot el munt de fulls escrits, el gira del dret i amb un bolígraf ratlla, canvia, afegeix, suprimeix. Col·loca el munt de fulls corregits a la dreta, torna a acostar-se a la màquina i reescriu la història de dalt a baix. En acabat, torna a corregir la mà i a reescriure-la a màquina. A nit ja entrada ho rellegeix per enèsima vegada. És un conte. Li agrada molt. Tant que plora d'alegria. És feliç. Potser és el millor conte que mai hagi escrit. El troba gairebé perfecte. Gairebé perquè li falta el títol. Mm. Quan trobi el títol escaient, serà un conte immillorable. Rumia quin posar-hi. Senyor Cotun, l'escriu en un full de paper. A veure què li sembla. No funciona del tot. Ben mirat, no funciona gens. El ratlla. En pensa un altre. Quan el rellegeix, també el ratlla. Tots els títols que se li acuden li destrossen el conte. O són obvis, o bé fan caure la història en un surrealisme que en trenca la senzillesa. O bé són atzagaiades que li esguerren. Un moment pensa posar-li sense títol. Però això encara ho espatlla més. Pensa també en la possibilitat de realment no posar-ne de títol i deixar en blanc l'espai que s'hi reserva. Però aquesta solució és la pitjor de totes. Potser hi ha algun conte que no necessiti títol, però no és pas aquest. Aquesta necessita un de ben precís, el títol que faria que deixés de ser un conte gairebé perfecte per convertir-se en un conte perfecte del tot, el millor que mai hagi escrit. A l'alba es dona per vençut. No hi ha cap títol prou perfecte per a aquell conte tan perfecte que cap títol no li és prou bo, cosa que impedeix que sigui perfecte del tot. Resignat i sabent que no pot fer altra cosa, agafa els fulls on ha escrit el conte, els estripa per la meitat i estripa aquesta meitat per la meitat i així successivament fins a fer-ne miques.
Correcte. Escolta, trobo que és un conte. A mi m'ha agradat tot el que vingui d'aquí en Monzó.
Molt monzonià.
M'agrada.
Per cert, Pardina, tu que t'has relacionat, no sé si el sense títol, no, que és una mica l'assumpte d'aquest conte, no sé si té a veure una mica amb el nom del programa del Buenafuente.
No, jo crec que és posterior, el programa del Buenafuente. Sí, segur que és posterior.
Però per això no sé si s'ha inspirat en el conte.
No ho sé.
Bueno, per tant, passem. Aquest és el conte...
Aquest és el Quim Monzó, que es diu El conte, i us llegiré... del Rafael Bob Waksberg, que es diu Mentiras que nos dijimos. Ah. Ja veureu que té una estructura de petites frases. Bueno. Una lista incompleta. Me suena mucho tu cara. ¿Nos hemos visto antes?
Això és un clàssic, eh?
Nunca tomo más de dos. Asunto copas. Qué gracioso. Es muy interesante. Es muy gracioso. Te entiendo. Ah, sí, me suena haberlo leído en algún sitio. La verdad es que ya no pienso en él. Nunca antes había sentido esto. Ni me he fijado en ella. Es solo un tío de mi trabajo. Nunca la he visto con esos ojos. Tus amigos me caen genial. Creo que la sinceridad es lo más importante. No pasa nada. De verdad que no pasa nada. Puedo escucharte y revisar el correo a la vez. Lo siento. Lo único que quiero es que seas feliz. Si vinieras a casa, podríamos hablarlo como personas adultas. Vamos a intentar salir adelante. Yo quiero intentarlo. Me comprometo a conseguirlo. En realidad, creo que esa pelea nos vino muy bien como pareja. Jamás volveré a hacerte daño de esa forma. Te quiero. Yo también te quiero.
Carai, tu, quin final, tu. No m'ho esperava, això, Jarque. Tu tens clar, ja.
Clar.
Jo sí.
Tu sí. Fem una cosa, per ajudar també els nostres oients, sí, perquè es decantin cap a una banda, cap a una altra, tu podries posar en valor algunes de les virtuts de,
sí, mira,
dels dos autors?
Aquest últim, per exemple, primer l'estructura, em sembla molt original, perquè és, té una sèrie de... va com frase a frase, com tòpics...
Són
que
tots,
tots
tòpics, no? Exacte.
Sí, però al mateix temps... va teixint una història de principi fins al final. Per tant, és una manera molt original d'explicar, sí, la mateixa història de sempre, de discussions de parella, tal i qual. Està explicada d'una forma molt original, i a més que té moments en què fa gràcia, i al final és trist també, no? Que és una mica el que li passa a la majoria de textos d'aquest autor. Mm-hmm.
I el Bojack, pobret,
exacte,
el cavall.
És que és també aquest to que té sempre, que es fa gràcia, però al mateix temps és com trist i, sí, i maco. I home, el conte del Quim Monzó és una meravella estilística, de sempre, sobretot en aquesta època del Perquè tot plegat, sempre la paraula justa, la coma, la puntuació, és una obra d'orfebreria, no sobre cap paraula.
I ho tinc clar.
Sí?
Sí, home, sí. Sí, claríssim. Per bé, mi,
que tu ja ho has tingut clar abans de llegir-los.
No, i ara més. Després de llegir-los, més. I jo crec que ens estan arribant whatsapps, oi? Mira, estan participant.
Ah, molt bé. I què diuen?
Es compren cap a casa?
Voleu saber-ho? Espera, a veure, sí, no? Què diu la magistrada Harker.
Sí, que ella
no?
S'apunta de seguida al guanyador.
Jo m'agradaria dir a Quim Monzó, perquè guanyarà Quim Monzó, no? Perquè ja la Mercè ja ha fet allò d'induir el vot dels nostres oients. Però va, jo apostaré pel senyor Bojack. Uh-huh. Perquè,
té un nom, el senyor Bojack.
El senyor Bojack, el dibuixant del cavall. Perquè a més, a mi em va agradar molt la sèrie, em va agradar molt el llibre, que també em vaig llegir, i recordo que quan el vaig llegir, que el vaig subratllar, el vaig marcar. El trobo molt original, i és el que tu expliques, aquesta successió de tòpics, doncs, que també tu també t'hi trobes, identificada moltes vegades, i trobo que explica una història completa d'una relació, doncs això, amb titulars o amb tòpics, em va semblar... Doncs,
mira, deixeu-me que digui, bueno, el del Quim Monzó pertany al Perquè tot plegat, ja és molt conegut, en canvi, aquest llibre potser no és tan conegut, del Bob Woxberg, es titula Alguien que te quiera con todas tus heridas.
Carai, si doncs és maco, per això,
és maco,
aquest títol.
I tant.
Mira.
És que és molt maco, aquest llibre, i molt divertit.
Va, doncs jo Quim Monzó, ja ho he dit. I la Laura, que ens ha escrit, ho hem de dir, al 663-93-30-62, també ens ha dit Quim Monzó.
Quim Monzó.
Però, Ramon, per tu, quin et quedaries?
Ah, no, home, en aquest cas...
Tu no et vols mullar.
El guanyador és Quim Monzó i ja està. Sí, jo, mira, si no hi ha empat, jo prefereixo no mullar-me, perquè realment tots dos m'agraden molt. I a més, si un dia em trobo el Quim Monzó, crec que...
No, i el Pop ens escolta, eh?
Exacte.
Mira, el Joan també ens ha escrit ara mateix i ens ha dit que el... Això, mira,
no
això és per apuntar-ho.
No fos un desempat, ara.
No, ens ha dit que un altre gran combat seria Pàmies-Monzó.
Ui, tant.
Ho he pensat com a primer, però al final he dit, mira, aquest del Bob Woxberg, com que té una estructura així original i amb frases curtes, m'ha pogut més això, però sí, realment... I aquí sí que em costaria encara més triar-ne.
Dos titans, eh?
Sí.
Bueno, escolta, passem a un altre conte.
Vinga, anem a un altre combat. El següent combat és un combat de pesos lleugers, sí. no perquè siguin menys bons, sinó perquè són microcontes.
Ah, val? Molt
sí.
Bé.
Per tant, són lleugers.
Ja ens en vas portar un la setmana passada.
Sí, n'hi ha més. No només n'hi ha dos.
No és micro, és a dir, que n'hi ha més d'un.
La història del microconte és llarga. És paradoxal, però és així, no? Un és del Renato Guillén, que és un escriptor colombià contemporani, i l'altre és del Jordi Masó Rahola, que diré que és un escriptor que m'agrada molt.
Ja està, ja ho has
que
dit.
També és contemporani.
Ja estem condicionats.
També és contemporani i català.
Molt bé.
Vinga, va, doncs posem la moneda.
Doncs va, que comença el combat.
Posa la moneda.
Ready, fight!
Vinga.
Molt bé. Per llegir el conte del Renato Guillén necessitaria una música de terror, si pot ser.
A veure, Paula, terror? Banana Kiki! Això és terror?
Sí,
és terror musical.
És un horror, no?
I d'imatge també, perquè no, quan veus la...
És Letícia?
Sí, és Letícia Sabaté, sí. No vull dir
bodyshaming,
però és fa terror. No em referia a aquest tipus de terror, sinó més aviat una música que generi misteri, inquietud o angoixa, una cosa així.
A veure si la tenim. Sí. A veure, aquesta també podria... Si ara mateix generaria ansietat.
Sí,
no?
I no seria misteri més... també, perquè no sabem sí. què passarà. Mira, deixem-ho en una música com de fantasmes, a veure...
Sí, a veure com sonaria.
Bueno, vale.
Va,
molt bé.
Doncs la quedem,
Ho comprem. És la,
misteri, una música misteri.
Anava a dir Angela Merkel, no? Angela Lansbury.
Bueno, però és que no... no.
Que tenen una retirada, eh?
Sí que és veritat.
Sí, sí, sí. Tenen una retirada, les dues.
Sí, sí, sí. Bé, el conte es titula Cuentos de terror.
Cuentos de terror.
És molt breu.
A veure.
Diu, los fantasmas se reúnen en las noches para contarse cuentos de humanos. No hay nada más aterrador que lo que hacen los vivos entre sí. Final.
Boníssim.
Sí? T'ha agradat?
Molt.
Ja està. Bueno, a tu t'ha agradat, eh?
Sí, sí, sí. Sí.
Vale. A tu veig que no, tu, sí, no et veig sí, entusiasmada, sí, sí, sí. Eh? A
veure, és que és allò que no hi havia pensat mai, però clar, si nosaltres ens reunim per explicar contes de fantasmes, segur que ells també ho fan, clar. Al revés.
Clar, i això, no, des del seu punt de vista, algunes coses que fem poden ser terrorífiques, com per exemple els videoclips de la Letícia Sabater.
Per exemple.
Oh, es deuen reunir entre ells, es expliquen el salchipapa...
Oh, i tant. O l'últim partit del Barça.
Que el Barça vol fitxar un entrenador portuguès que ningú sap qui és. Això fa molta por.
Això fa por.
Tant,
exacte,
fa por.
Vinga, l'altra proposta.
I l'altra proposta és la del Jordi Masó, Rahola. Que és
ui,
molt...
això ja mira, pinta.
A més, el Jordi Masó és pianista de professió.
Ah, veus?
O sigui, que li escau. El conte es titula Propòsit i diu, m'han parlat tant de la influència de Trabal en els meus escrits que m'he proposat llegir-lo.
Ja està, a mi m'ha agradat.
Ens ha fet gràcia. Heu necessitat un moment, sí, de fer el clic.
És...
sí, això passa, això passa.
Oh, són molt ocurrents els dos, eh?
A mi m'agrada el Rahola.
Perquè el Pardina ha dit que era el seu preferit.
No. O sigui, t'ho juro, Pardina...
No.
T'ho prometo que m'ha agradat. No sé, m'ha fet riure. O sigui, sí, m'ha despertat d'un somriure, cosa que, sent un... no? De sí, misteri, és laboriós. Vull dir, per tant, endavant. Pel meu vot...
El Jordi.
Cap al Jordi.
Doncs mira que a mi m'han fet gràcia els fantasmets reunint-se.
Ostres.
La imatge també m'ha agradat. Els fantasmes reunint-se explicant les barbaritats.
Fantasmes reunits.
Sí, 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 no sé.
Tenim empat, aleshores, entre Renato Guillén i Jordi Masó.
Mm-hmm.
Val, no tenim... aquí no hi ha.
A veure, espera, que em estan passant. A veure, Paula, digue'm qui ha votat.
M'ho dir?
Diuen que han votat el Rahola.
Ja hi som.
Doncs ja tenim.
Ja
tenim
està,
victòria.
Rahola.
Victòria, segona victòria catalana.
Bueno, doncs ja està bé, pel que fa aquesta tarda.
Oh, tant.
Diria que en tens un més.
Sí,
va,
ens donem
temps
o què?
Sí, va, posem una altra moneda.
Vinga.
Tens suelto.
Ara.
És un combat entre Jorge Bucay i l'escriptora Amy Hempel.
Home. Carai.
Sí. Comencem pel de Jorge Bucay, que es diu Galletites.
Galletites es diu
Jorge,
sí,
Bucay?
Però, un moment, sí, Galletites.
Galletites.
Però ell escrivia del rotllo, no?
Coses espirituals.
Espera, clar, és veritat, és que sí, m'estic avançant. Va.
Sí, diu... A una estación de trenes llega una tarde una señora muy elegante. En la ventanilla le informan que el tren está retrasado y que tardará aproximadamente una hora en llegar a la estación. Un poco fastidiada, la señora va al puesto de diarios y compra una revista. Luego pasa al kiosco y compra un paquete de galletitas. Y una lata de gaseosa. Se sienta en uno de los largos bancos del andén. Mientras hojea la revista, un joven se sienta a su lado. Imprevistamente, la señora ve cómo el muchacho, sin decir una palabra, estira la mano, agarra el paquete de galletitas, lo abre y después de sacar una, comienza a comérsela despreocupadamente. La mujer está indignada. No está dispuesta a ser grosera, pero tampoco a hacer cuenta de que nada ha pasado. Así que, con gesto ampuloso, toma el paquete y saca una galletita que exhibe frente al joven y se la come mirándolo fijamente. Por toda respuesta, el joven sonríe y toma otra galletita. La señora gime un poco, toma una nueva galletita y con ostensibles señales de fastidio se la come sosteniendo otra vez la mirada en el muchacho. El diálogo de miradas y sonrisas continúa entre galleta y galleta. Finalmente, la señora se da cuenta de que en el paquete queda solo la última galletita.
¿Això?
No podrá ser tan cara dura, piensa. Con calma, el muchacho larga la mano, toma la última galletita y con mucha suavidad la corta exactamente por la mitad. Bé. Con su sonrisa más amorosa le ofrece media a la señora. Gracias, dice la mujer tomando con rudeza la media galletita. De nada, contesta el joven. El tren llega. Furiosa, la señora se levanta con sus cosas y sube al tren. Al arrancar, desde el vagón ve al muchacho todavía sentado en el banco del andén y piensa, insolente.
¿Ah?
Siente la boca reseca de ira, abre la cartera para sacar la lata de gaseosa y se sorprende al encontrar cerrado su paquete de galletitas intacto.
¿Veus? ¿Veus? Clar.
No era el seu.
Ah, no era el seu, no era el seu.
Bueno, que t'has quedat pensant, eh?
M'ha agradat.
T'ha agradat aquest galletitas.
Veus, sí, el Jorge Bucay no està tan malament.
El títol...
Ja, bueno.
No t'esperava, això,
a vegades, també aquests diminutius escriptors sud-americans...
Juguen amb això, no?
Sonen diferent, eh? De com la, té una altra...
Galletitas.
Galletitas. Anem pel sabó.
Anem per l'home de Bogotà.
Vinga.
Diu, la policia i el servei d'emergències no se'n surten. La veu suplicant del cònjuge no fa l'efecte esperat. La dona es queda a la cornisa, encara que els amenaça que per no gaire temps més. M'imagino que sóc jo qui ha de parlar amb la dona. Ho veig si passa d'aquesta manera. Li parlo a la dona sobre un home de Bogotà. Era un home ric, un industrial a qui van segrestar per demanar-ne un rescat. No era un serial televisiu, la seva dona no podia trucar al banc i en 24 hores tenia $1 milió. Va trigar mesos. L'home tenia una malaltia cardíaca i els segrestadors havien de mantenir-lo viu. Escolti això, li dic a la dona que es troba a la cornisa. Els seus captors van obligar-lo a deixar de fumar. Me'n canviaré la dieta i el van obligar a fer exercici cada dia. El van retenir així durant 3 mesos. Quan es va pagar el rescat i l'home va ser alliberat, el seu metge el va examinar. Va comprovar que l'home tenia una salut excel·lent. Li dic a la dona el que el metge va dir aleshores, que el segrest era el millor que aquell home li podia haver passat. Potser no es tracta d'una història per fer baixar algú d'una cornisa, però l'explico amb la intenció que la dona de la cornisa es farà una pregunta, la pregunta que li va passar pel cap a aquell home de Bogotà. Es va preguntar com sabem que el que ens passa no és bo. Clar, aquests, com veieu, tenen un to una mica similar, no? Una moralina, allò que fa pensar una miqueta...
És un d'aquells contes, o són uns contes que conviden a llegir-te'l una altra vegada, no? Una vegada saps el desenllaç, vull dir, o saps, no?
Per tornar a llegir.
Home, això fan... Això és una bona senyal. És una bona senyal.
Bona. Jo em quedo amb el Galletites, eh?
Amb l'amic
Bucay. Sí, estàs bé, va, jo també.
Va.
Així no ens discutim, Mercè.
I a veure, el que diu el... Sí, n'hi ha un? Qui és? La Cristina. I què ha votat la Cristina? La Galletites, també.
Galletites, Victoria Clara. Pobre Amy Hempel.
Doncs escolta, molt ben jugat aquest tribunal de contes. Gràcies.
Sí. Ha estat un veredicte, jo penso que és just.
Però tu no t'has mullat gaire, eh?
No.
Bueno, tu has dit, això... sí, tu has dit que el Monzó, no? El Rahola, potser...
Sí, a veure, si hagués de votar, diria Monzó, diria Rahola, i de l'altre potser diria l'Amy Hempel.
L'Amy, veus? Mm. Bueno, mira, veus? Ja està repartit. Mm. Vinga, vols dir alguna cosa més?
Sí, que sí, el Ramon creu que algun dels seus contes ha aparegut en alguna secció d'algú que ha fet una competició de contes, perquè tu també n'escrius.
Sí, però home, han de ser bons.
Escrius bé, per dinar.
Gràcies.
Vinga, fem una... Per cert, Ramon, abans que marxis, podem parlar ja del nou llibre o no?
Sí, sí.
A veure,
sí.
Per favor, sí, perquè recordem aquesta nit Núñez, els dos capítols finals, no, si no m'equivoco, a la televisió lineal, aquella que podeu veure.
Sí, a la tele.
A la tele de tota la vida. Sí. I aquest nou llibre, no?, que està a punt
sí,
ja...
Sí, al març sortirà L'home de la porteria, justament. Que fent referència una mica a aquest episodi que hem rememorat abans. I sí, és una mena de relat sobre la vida de Josep Lluís Núñez. Bé, una mica més... Agafa la base...
Més profunditat.
Clar, la profunditat i una mica... clar, el fet de ser un llibre et dona més temps per esplaiar-te amb certes coses i donar informació que potser ja no vam poder donar i fer-ho d'una forma potser més literària.
També. Incideixes en algun camp de la vida de Núñez que potser des del documental doncs, es va passar de puntetes?
Sí, en algunes coses, sí, clar. És que, i mira, per exemple, ara que dèieu això de la trucada que fa un paper i tal. Una cosa que a mi em fa molta gràcia, que vaig conèixer mentre em documentava pel documental, és que una cosa que feia molta gràcia, no era la primera vegada que feia aquesta espècie de jocs, perquè per negociar...
També ho feia?
A vegades el Gaspar trucava enmig de les negociacions al Núñez i feia veure que parlava amb la seva secretària, però en realitat era el Núñez.
I ara, perquè... Però qui és aquest personatge?
Això m'ho va explicar el Gaspar.
Això m'ho va explicar el Jaume Roures.
Ah, val.
I aleshores, la persona que estava negociant sentia el Núñez claríssimament.
Que bo.
I jo crec que el Gaspar sabia que escoltava, perquè la veu del Núñez és inconfusible, i ells seguien amb aquesta pantomima, perquè jo crec que els agradava el show.
Sí. Però no, bueno, una mica és la línia que ha dit el Cazorla, no? Perquè és que ell ja es dona compte... Vull dir, quan l'imita, és que ell mateix imita.
Sí,
no?
Sí.
Sembla que rigui Núñez.
Clar,
no?
Vull dir, que té ganes de jugar, com tu deies. Això són ganes de jugar, també,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I quan sortirà? Quan el podrem...
No tinc la data, sé que serà al març, una mica.
És a dir, que...
Jordi, com...
Signaràs, aquest Sant Jordi?
Suposo, però bé, aquestes coses fan una mica de mal dir, però m'imagino un lloc o altre, sí.
I com es dirà el llibre?
L'home de la porteria.
Això, l'home de la porteria, és veritat, l'home de la porteria. Doncs ben atents, tenim ja ganes de llegir-lo, aquest home de la porteria del Ramon Pardina.
Sí. Espero que agradi.
Fem una cosa, ja hem passat el punt de 4:45 de la tarda. Teniu ganes de música?
Home!
Teniu ganes de cacau musical deliciós?
Sí!
Vinga, doncs després d'aquesta petita pausa, avui visita el Fabricació Pròpia Marc Parrot.
Ràdio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Misteriosament feliç, com deia el poeta, desterrat del paradís. Misteriosament feliç, ningú no m'espera, no tinc res de què fugir. Misteriosament feliç.
Passant de 4:45 de la tarda. Molt bona tarda de nou, Francisco, Uri.
Molt bona tarda i gràcies per convidar-me. Estàs... que estic emocionat.
Estàs... Ja et veig, ja ho intueixo, ja ho noto en l'ambient, perquè avui el que ens fa feliços és rebre un cantant, un compositor i productor musical que celebra els seus primers 30 anys de carrera amb un disc titulat Turisme per la memòria, al qual pertany la cançó que estem sentint, Misteriosament feliç. L'hem conegut amb múltiples facetes, sempre canviants, i avui el volem conèixer doncs, una mica més de profunditat. Ell és en Marc Parrot. Marc, què tal? Com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Escolta, hem començat el programa Misteriosament feliç i ho hem dit i ho tornarem a dir tantes vegades com faci falta. És una de les cançons més precioses que s'han escrit mai, Marc.
Ah, sí?
Doncs, de bo. Vull dir, o sigui, ets, quan es crea una genialitat així, vull dir, és conscient un del que arriba a fer?
És que, clar, quan estàs treballant no n'ets conscient ni penses en aquests termes. I, de fet, és millor que sigui així, perquè tu pots pensar, uau, quina cançó acabo de fer més meravellosa, i tenir zero feedback. Aleshores, el que fa que una cançó, com a mínim, objectivament, sigui bona o no, és la valoració que en fan els altres. I això, com tampoc ho controles del tot, vull dir, pots controlar una mica, intentar-ho, però hi ha una part que ningú sap. I hi ha una certa màgia amb tot això. Per sort, perquè si no podria ser fruit d'especulacions i d'altres coses. I aquí tots ens hi juguem una mica la vida, no?, els que apostem en aquest món.
Fixa't que fa 30 anys, des del teu primer disc com a Marc Parrot, es titulava Solo para locos. Mm-hmm. Era una mica, Marc, premonitori del que seria la teva carrera o no?
No. La idea d'aquell títol era... Bueno, de fet, el vaig treure de la novel·la del Hermann Hesse, del Lobo Estepario, no? D'algú que no se sent confortable en el món que li ha tocat viure, no? I sobretot socialment, a nivell... En aquell cas, potser de classe, no? Però... per mi tenia el sentit que en aquell moment de la meva vida amb la qual jo ja havia tingut una experiència com a artista, que havia fet en un primer disc amb un grup i que a més ens va fitxar una multinacional i va ser com un sacseig molt desagradable el trobar-me amb quina era la realitat, no? Del món de la música, de com es promocionava, de com s'evolucionava, de com es creixia dins, no? Que vaig pensar, necessito que això em serveixi personalment per créixer, per entendre'm, per encaixar amb el món, ja més enllà, ja amb el món de la música. I dins d'aquesta recerca d'aquest punt de sentir-me una mica necessitat de compartir totes aquestes confidències, tots aquests neguits, i que això, d'una forma saludable, em fes encaixar una miqueta més, vaig trobar que aquest era el títol adequat, tot i que, bueno, si he estat boig ja m'he acostumat, vull dir que no em noto boig.
Fixa't-ho, que clar, també et volíem preguntar avui, Marc, si has notat aquesta crisi dels 30, musical, s'entén, eh?
Sí.
L'has notat, tu, de dir, ostres, aquests 30 anys, no sé si passen factura cap a bé, cap a malament, quina lectura en fas, tu, d'aquests 30 anys de vida musical?
Per mi és un moment de reflexió. Vull dir, m'he pres aquesta celebració com un aturar, aquesta dinàmica de fer un disc cada dos anys o així, no? De posar-me amb aquesta, entre cometes, pressió, no? De mirar endins, de dir què tinc ganes d'explicar i com ho he d'explicar, i posar aquesta pausa i de cop dir... vaig a veure què és el que he fet fins ara, sí. Vaig a gaudir, vaig a donar-me un temps i amb tot això experimentar amb altres formats que segurament tenen més a veure i estan més en consonància amb com es difon actualment la música i tenen més a veure també amb com la gent la consumeix, no? I aquest projecte m'està permetent això, agafar una mica de distància, mirar una mica endarrere, evidentment sense nostàlgia, perquè no tinc cap sentiment de que hagi fet res important dins del que és la meva carrera. Vull dir que penso que el millor disc és el que està per fer encara, per tant no sento cap nostàlgia, però sí que aquest punt d'aturar-me i permetre'm fer un cop d'ull enrere i fer aquesta visita, per això es diu Turisme per la Memòria, aquesta visita de les cançons que he anat fent i que m'han anat acompanyant amb altres artistes, no? Amb altres mirades. Això és un, en certa manera, un caprici, un experiment i un plaer.
Fixa't tu que, clar, dius, o sigui, aquesta reflexió, no? Aquest, com aquesta digestió, aquest país, aquest disc, és un disc que reversiones a 8 cançons de la teva trajectòria, Marc. Són les teves cançons més estimades? O, com has fet? Com ha estat aquesta tria de dir, doncs, aquesta sí, aquesta no... aquesta per mi és endavant.
Procuro que siguin cançons representatives de cada disc i que d'alguna forma ajudin a cosir un fil conductor del que ha sigut la meva evolució durant aquest temps, no?
Tu deies ara que és un disc que compta amb col·laboracions especials, molt especials. T'has acompanyat de 8 artistes i anem, si et sembla, a escoltar aquesta.
Quiero ser silvestre, saltar con los tambores, bailar entre las flores. Quiero ser silvestre, saltar con los tambores, bailar entre las flores.
Clar, aquí t'has acompanyat en Santi Balmes.
Sí.
Com ha estat també aquesta tria dels músics que t'acompanyen? Com ha estat això?
Primer, en el cas del Santi, li vaig explicar que volia fer aquest projecte i li vaig demanar si li vindria de gust col·laborar amb alguna cançó. En aquest cas, ell va escollir la cançó. Ell em va dir, ostres, a mi m'agradaria fer Quiero ser silvestre.
I tu, bueno, perfecte, no? Endavant.
Home, evidentment. Esclar, penso que això és el que li dona tot el sentit, no? Que hi hagi hagut, que ell en el seu moment que em va explicar, no? Hòstia, és que jo vaig sentir aquesta cançó per la ràdio i vaig pensar, hòstia, aquest tio m'entén i jo l'entenc a ell, saps? Amb aquesta cançó en concret de Quiero ser silvestre, no? Amb aquest esperit que hi havia al darrere. Aleshores, això és molt bonic, de cop poder-nos trobar, que ell m'ho expliqui i que agafem i diem, anem a cantar-la, però en plan... no costellada, després d'una costellada, que normalment les cançons que es canten acostumen a rebaixar una miqueta la qualitat, però sí amb aquesta idea de, més lúdica, de, sí, de despullar-la i de buscar aquesta essència, no? Mm. Que en algun moment doncs, a mi em va motivar a fer la cançó i ell la va captar, no? I de cop fer aquesta trobada lúdica, festiva i enregistrar-ho.
I tu has tingut clar què buscaves amb cada un dels músics amb qui has col·laborat? Has acceptat, diguem, suggeriments? Han pogut aportar, jo sé, la seva creativitat?
Sí, per mi això era l'important, de fet, lo rellevant, perquè, és clar, són cançons que tornar-les a gravar en estudi d'una altra manera no tindria el mateix sentit. Per mi no tindria sentit, perquè, és clar, ja en el seu moment que estava molt més connectat amb aquella idea, amb aquell sentiment, amb aquella emoció, ja ho vaig fer tot el bé que vaig poder. I per tant, ara és aquesta idea de turisme, d'anar a mirar-nos-ho una mica des de fora, oh, que guai, i ja està, i recrear-ho, però no sota el mateix concepte, sinó
t'has deixat portar,
reviure, ja, aquella cançó des de l'òptica actual. Per tant, la visió del col·laborador, per mi, és el que prioritzo.
És la gràcia, inclús.
És la gràcia, evidentment, sí. Sí, perquè la gent que em segueix i que coneix la cançó ja coneix la cançó original.
I no et feia por que estigués... A vegades passa això amb les versions, de dir, no la toquem, que ja està prou ben feta, que potser el públic la rebi com dient, ui, m'han tocat una cosa que per mi s'agrada.
Jo crec que el fet que sigui en col·laboració...
Està més justificat.
Està més justificat. I li dona aquest interès extra.
Clar, deduïm una cosa, Marc, és bàsica, però ara tu ens ho diràs, perquè que sigui un volum 1, intuïm que vol dir que hi haurà un volum 2, o no?
Sí, és que som molt llestos aquí, a Radio Estel.
Home, ens feien broma, però jo recordo, perdoneu.
No, clar, però entre teories, Marc?
Ei, també molaria, eh? No, volum 1 i ja està, i aquí s'ha acabat.
Jo crec que, si mal no m'erro, el primer disc dels Doctor Calypso es deia volum 1.
I no, ah, sí, hi va quedar així.
No hi va haver un volum 2.
Sí, sí. Bueno, sí, també es podria dir Grandes Éxitos, el primer disc que fas a la teva,
exacte,
vida. I escolta,
antologia.
I tindria el seu ganxo. No es pot negar.
Però en el teu cas és que hi haurà un segon volum, no?
Sí, continuem. Aquests són els dels enregistraments que hem fet durant el 2021.
Sí.
Ai, perdona, 23. I ara farem els del 2024.
A mi també em passa això, Marc. Bueno, ara que heu dit el mal...
Senars.
No, t'ho juro, és que sí. tinc com... Dic, però si estem al 2024,
número
i quan
Senars.
Penso... De, no? És rapidíssimament se'ns en va.
Bueno, jo és que estic amb uns quants anys alhora, eh? Estic fent aquest turisme per la memòria i a vegades no sé en quin any estic.
Escolta, acaba d'aterrar aquest disc repassant els 30 anys de trajectòria de Marc Parrot, però ja nosaltres et volem preguntar pels concerts, perquè com ens hem d'imaginar, no? Perquè suposo que sortiràs de gira, no?
Sí.
Amb el disc.
Sí.
T'acompanyaran els artistes que t'han acompanyat en el disc? Com seran aquests directes, Marc?
Els directes són un plantejament totalment diferent. Així com té aquesta vessant d'enregistraments que estan fets en vídeo, per cert, que no ho he dit, a YouTube hi ha els vídeos perquè es pugui veure com hem enregistrat aquestes cançons, que les hem enregistrat en directe i en llocs poc convencionals, no en un estudi, sinó que ja ho veureu.
No has volgut enregistrar a casa teva, llavors?
No ho he volgut enregistrar a l'estudi, perquè és que és un rotllo.
Sembla
un making of, no? Yeah. I el que volíem era estar doncs, tranquils, prenent un te o una cerveseta o un vinet i cantant
fantàstic.
Les cançons i buscant
fantàstic.
Que flueixi aquest altre tipus d'art, també, no? I de connexió. I això, evidentment, no era possible portar-ho en directe, i el que he fet és crear un espectacle des de zero amb aquesta premissa d'explicar una història. I aquesta història és, senzillament, el que per mi ha estat construir una carrera com a artista, per mi i per molts altres, segurament, artistes que s'hi pot extrapolar o que ells ho podrien compartir, no? I, per tant, això m'ha portat a fer un espectacle que és, tot i ser un concert, està a cavall entre diferents arts escèniques, no? Té un punt teatral, té un punt de performance, espectacle audiovisual, en el qual jo vaig construint l'escenari. Vull dir, quan la gent arriba es troba un escenari buit, sense res muntat, les llums a baix, llums de treball, I llavors jo vaig muntar l'escenari, monto unes pantalles, cada cop són unes pantalles grans en les quals vaig recreant diferents escenaris i amb les quals hi ha una certa interacció en alguns moments. Bueno,
interacció, diguem, musical també, amb les pantalles.
Sí, musical, visual, sobretot.
Però vull dir, sí, que tu arribes a la platea i no veus un...
No veus res.
Una bateria, uns amplificadors... Un...
Evidentment, no. Ostres. No hi ha res de res. No, i després ho faig tot jo sol.
Estàs tu sol, que anava a preguntar.
Sí.
Estàs sol?
Sí, sí, sí. De fet, estàs sol quan t'enfrontes, dius, jo vull dedicar-me a la música, vull ser artista, no? Vull ser cantant. Estàs sol. Bueno, potser tens un grup, però en el meu cas estàs sol. Llavors, no tens res, has de començar a construir-ho, no? Aprendre... Sí, jo vaig aprendre que era un jack de guitarra, vaig començar cantant, perquè com no sabia tocar res, vaig pensar que cantar era el més fàcil. Com a mínim no et calia la guitarra.
No has de comprar cap instrument.
No has de comprar cap instrument. I clar, imagineu-vos com cantava. Horrible. Però, bueno, ara no canto gaire millor i, hòstia, ja dius, bueno, porto 30 anys i...
Mare Déu.
I de tant en tant em paguen perquè canti. I suposo que es nota tot aquest temps, però... aquesta transició i aquesta recerca que hi ha hagut al darrere a partir que em vaig professionalitzar és el que intento que d'una manera implícita es vegin en l'espectacle, no? Uh-huh. Llavors és com molt, molt dinàmic, molt distès, tot va canviant en tot moment i és bastant inesperat, molt exigent per mi,
per tu mateix, si estàs sol,
sí, sí, però de veritat que sembla super senzill, eh?
Com molt orgànic, no, pel que dius.
Ho sembla.
O
és, sí, és orgànic, perquè hi ha, a veure, hi ha de tot, és que hi ha de tot,
és,
hi ha una primera
veure.
Part.
I
sí,
i quan ho podrem començar a veure? Teniu dates ja confirmades o no?
La primera data de la gira ho vam presentar a Vic, a l'Atlàntida pel Mercat de Música Viva de Vic, i després vam fer un segon concert per acabar de construir l'espectacle. I ara comencem la gira el dia 1 de març al Teatre Joventut de l'Hospitalet.
Val, 1 de març al Teatre Joventut de l'Hospitalet.
Sí, dins del cicle Barnesans.
Fantàstic. Doncs ens ho prenem nota i...
Preneu nota, sí.
Clar, i d'aquests 30 anys, perquè us diuen ràpid 30 anys al món de la música...
És dificilíssim, eh?
Entenc que el Marc Barrot, tu has vist canviar gairebé molt el món de la música. D'abans, al principi ho deies, no?
Sí.
Ostres, quin és el canvi, potser, que més t'ha impactat, no? O què és el que ha canviat més per tu, Marc?
Ostres, és que n'he viscut moltíssims. No sé, perquè m'he anat com amullant a tots, no? És quan ho miro en perspectiva que sí que em veig que sóc un dinosaure, que encara no entenc com estic aquí encara, de veritat, no? Perquè tampoc és que amb la meva carrera hagi tingut una cançó que m'hagi mantingut la carrera, perquè moltes vegades tens un superhit i això ja et manté un públic que et va seguint i pot justificar una carrera tan llarga, no? En el meu cas no ho entenc encara.
Home, senyal que són bons discos, Marc, perquè són 30 anys i la gent continua anant als concerts i es mou i compra els discos.
Sí.
Que té molt més mèrit això que viure d'un One Hit Wonder.
No, i això ho agraeixo molt, perquè és... Vull dir, entenc que és una cosa difícil i també és una part que jo m'he adaptat, dient, d'acord, arribo fins aquí... Per mi és el que és suficient, perquè ho valoro molt, i ho valoro molt. I aleshores, doncs, bueno, els canvis més grans és que tinc la sensació que estem enfrontats cada dia a un canvi més gran en la indústria de la música. Imagina't si en altres indústries ja ha canviat molt, que si et fixes en el segle passat, grans indústries que han sigut rellevants a nivell mundial han desaparegut. No? De tot tipus, de perfumeria... Si mires aquí, botigues.
Sí.
O sigui, botigues, que no pot haver una fórmula més senzilla, no?
Exacte.
Colmados grans...
De comerç,
que allò,
no?
Ara els han de protegir. Doncs imagina la indústria de la música, que amb l'avenç de la tecnologia ha patit una transformació increïble, ja no des dels hàbits de consum i com es distribueix, sinó fins i tot com es fa. No, ara pots fer música sense tenir nocions de música. I aquesta manera de produir música ha generat també fins i tot estils que ara mateix són mainstream. imagina't els que venim d'una indústria més o menys clàssica, que a veure, jo tampoc sóc tan vell, però clar, vinc d'un moment en què encara amb un èxit podies viure de royalty.
Exacte. Royalty,
ja no
royalty i del món de, i també la irrupció de les xarxes socials, vull dir, no? Vull dir que sí. Està clar, és que estem parlant d'un canvi, no, Marc? Que
de paradigma dubte... absolut.
Exacte, un canvi de paradigma pel que fa a la
i
música.
I això ha motivat un altre model d'artistes. Llavors, això per mi és el més complicat. Això que em preguntaves, per mi és el més complicat, no? Pensar en aquest model d'artista que... Bueno, ja va començar una miqueta amb Operación Triunfo, no? Que el contrast del que per mi era Mick Jagger o David Bowie o Lou Reed, no? Que eren gent com... amb un... que estaven a un altre nivell, no? Que eren...
celebritats.
Però no en aquest sentit de ser famosos, sinó que havien transformat la vida a molts nivells. No només a nivell musical, no? El David Bowie, doncs, en tota l'època del glam, havia introduït conceptes...
Clar,
i
icònics,
havia trencat,
no?
Sí, estèticament, havia sigut una hòstia, o els Sex Pistols, o el que vulguis. De cop a passar que un tio que podia ser un paleta, això li donava valor, no? Amb tots els respectes, eh? Però bueno, que de cop el fet de que un cantant fos molt proper li afegia valor, per mi ja va ser una trencada d'esquemes, i això ja fa molts anys. Imagina't ara en el punt en el que està. Això és el que més m'ha costat, no? Pensar que els artistes d'alguna forma hem de fer un esforç extra a molts nivells, extra, vull dir, extra musical.
Clar, més enllà de
extra
la
artístic, sí. Més enllà de la música, per fer un apropament que abans no calia en absolut, al revés, que no era bo perquè no et preservava a tu. Clar. I aquesta confusió entre el que és la persona i l'artista, que és el que passa ara, que m'estic venent jo o estic venent la meva música? Aquest és el tema que a mi em resulta més controvertit. Vaya rotllo us he fotut, eh?
No, però... estava escoltant, és interessant.
I a més, jo hi estic bastant d'acord també en aquests termes de que ja costa prou, jo què sé, saber tocar la guitarra, saber escriure, inclús en el teu cas, termes de producció, com perquè a sobre has de saber una mica de màrqueting, de publicitat,
sí.
Tot plegat. La Mercè parlava abans de la revolució, diguem, tecnològica. Tu també tens un estudi de gravació, ets productor.
Sí.
Ho has notat, això, també? Perquè ara, tu també ho comentaves, potser la gent amb un ordinador a casa, sense saber tocar el piano, es baixa quatre plugins, es munta quatre singles,
sí.
I se'ls edita gairebé en qualitat professional.
Sí, sí, clar. Ara hi ha productors de molts tipus. Vull dir, abans un productor era algú que no només tenia associat un coneixement tècnic de la tecnologia del moment
i de
les orientacions estètiques que podien funcionar i com, sinó que ara tot aquest coneixement i domini de la tecnologia va per uns altres camins que és molt més senzill.
Fixa't tu que...
I, per tant, hi ha una gamma de productors molt més àmplia i de més especialització. De més especialització.
Perdona, Mercè, és que...
No, endavant. Ens queden 3-5 minuts, però...
Només preguntar si creus que hi hem perdut en això, perquè jo crec que potser, i no vull semblar molt romàntic i també com molt dinosaure, però hi havia un concepte potser molt més artístic, abans artístic d'artesà, i ara potser és molt més això, digital en termes pejoratius, si ho podem dir així.
Jo no vull pensar així, perquè no m'aporta res pensar-ho així. Llavors, si no, em quedo fora de joc, yeah. Saps? Per tant, és una manera més. Ara, com hi ha molta més oferta, molt més espai, és el que està passant en general. Vull dir que al final arribem en el moment en què siguis productor o siguis artista, cada cop som més artistes, cada cop som més productors, i el que més ens cal és més públic. Que potser està el futbol i els hauríem
exacte,
de portar
cap allà.
Cap a concerts ben parits.
Et volíem comentar també, perquè, clar, a l'hora de documentar-nos en la vida de Marc Parrot, Uri, ho hem comentat abans d'entrar, vull dir, és que has fet de tot. Vull dir, has compost música per al Club de Super 3, has fet molta televisió, El Xaval de la Peca, Caça el Rock, com dèiem, el Super 3, però deixant de banda aquest món televisiu, també repassant aquests 30 anys de història, Marc, i si hi ha alguna cosa, saps que ara et preguntàvem, no?, què ha canviat, però hi ha alguna cosa en el món de la música que creguis que continua igual, que ha quedat intacta des del primer dia que estàs en aquest món?
L'esperit dels artistes. I això és fantàstic. l'esperit dels artistes, que hi hagi gent que segueixi pensant que això és una manera de créixer personalment, que té aquesta necessitat i que potser d'una altra forma, si no hi haguessin aquests camins, doncs no viuria tan bé o patiria més, tot i que clar, no és un camí fàcil, l'artístic, però és una possibilitat.
Deia, pel que fa al camp de la televisió, Marc, però avui també estem d'enhorabona perquè l'últim projecte de televisió on has treballat és aquesta meravella de sèrie.
Jasmine.
I Jambo.
Dèiem, una sèrie preciosa d'animació que ha rebut molts premis internacionals. Com ha estat fer-hi sèrie, a més de, també de guionista, no, Marc?
Bueno, estava com a assessor en les reunions de guió, però no,
bueno,
no soc guionista.
Ja computa, ja.
No, bueno, l'experiència increïble a tots nivells. I també l'acollida que ha tingut, perquè ha sigut a nivell internacional i aleshores això és molt satisfactori, perquè veus que a vegades el llenguatge artístic i estètic pot travessar fronteres, i això sí, és un tòpic, però quan ho vius sempre és bueno, molt satisfactori.
I dona sentit, no? Exacte, no? Quan hi ha aquesta comunió, com
sí,
tu deies.
Sí, és que ni ho espero, eh? Per mi dona sentit que algú pensi que jo puc fer alguna cosa i que jo pugui respondre a aquesta expectativa. Això, en el cas concret com a professional, això és el que dona sentit, no? I que acabi agafant aquesta idea i agafant aquest encàrrec i fent alguna cosa xulo amb equip. Això m'encanta.
Clar, quan tu parlaves de treballar en equip, també t'agrada treballar pel que fa al sector del públic infantil, perquè vas treure també, ho comentàvem a l'inici, el llibre infantil amb la Eva Armisen titulat Què m'està passant, no?
Sí.
Com va ser aquesta, també, aquesta col·laboració?
Bueno, vam fer tres, Què m'està passant, tots a taula, i Tinc un paper. Doncs una altra experiència xula, perquè bueno, l'Eva és pintora, en aquest cas va il·lustrar tot això i va ser un projecte que vam agafar com amb molta complicitat i amb molt carinyo i intentant llegar a través de les nostres passions i dels nostres oficis l'amor per certes coses, no? I aquí era també un tema de trobar de quina manera els nens es podien identificar o sentir-se confortables amb la seva manera de ser i entendre una pluralitat en molts aspectes importants, no? Com són les emocions, com són... I que tots van, en certa manera, lligats, com són, com ens comportem a la taula i com mengem, que també diu molt de nosaltres, o quin paper escollim al final a la vida, no? I amb què... I on decidim invertir les nostres expectatives i el nostre esforç i el nostre amor.
Marc, ho hem de deixar aquí.
Vale.
Moltes gràcies.
De res,
ens has fet misteriosament feliços, sens dubte.
Que bé, estem molt a gust, jo també.
En aquesta entrevista, gràcies també a l'Uri Francisco.
Gràcies a tu, Mercè.
I tens un missatge de la veu, anava a dir de la ràdio, però és que és la veu gairebé de Catalunya. Vols escoltar-la?
Esclar.
Mira què et diu.
Marc, sóc la veu dels separadors i els indicatius i aquestes coses que es fan a la ràdio. I vull que sàpigues que cada cop que t'escolto o et veig, em fas misteriosament feliç.
Gràcies, Marc.
Gràcies a vosaltres, de veritat.